Ho trobo molt, molt bèstia i molt desagradable. Jo tinc la sensació que les manifestacions de l'independentisme cada vegada més són d'una part, de la part que vol la confrontació. De fet, són crits contra Oriol Junqueras i crits a favor del president Puigdemont. Bé, això el que està fent és que l'independentisme que es manifesta cada vegada és més petit. Cada vegada és més petit, cada vegada és més radicalitzat, cada vegada és més, si m'ho permeteu, cada vegada és més malhumorat. Llavors, està molt bé, però i entenc que pot haver-hi frustració, etc, però amb això jo crec que no s'anirà enlloc. I per mi ara hi ha una gran pregunta. I ara, el següent pas d'aquest independentisme, quin és? Perquè ara hi havia la cimera. I el següent, quin és? I què fem? I contra qui ens confrontem? I quin és l'estratègia i quin és el següent pas? Ho dic perquè si realment l'estratègia és de la confrontació, quin és el full de ruta de tot això? Perquè jo crec que també està bé que això s'expliqui. Llavors, amb tot això, tinc la sensació que efectivament hi ha com una mena d'empat col·lectiu, però que una vegada més Pedro Sánchez, perdoneu, s'està fumant un puro. Ahir a la tarda va anar a la central, que a més està molt bé, a comprar uns quants llibres, alguns dels quals estan molt bé. Està molt bé que el president del govern vagi a una llibreria, per cert, i posi un tuit i ho expliqui tot això.
Qui llibre és? Per cert, que dius que està molt bé.
Una gran llibreria. Bueno, per exemple, un llibre que està molt bé de l'Adrien Bosch, que es diu La columna, que és el pas de la Simone Weil a la Guerra Civil Espanyola. És una novel·la molt curteta que ha tingut èxit a França i que està molt bé, que el publica Tusquets aquí. Un llibre molt interessant. I tal, però està molt bé que el president del govern vagi a una gran llibreria com la Central, expliqui això tot, però en tot cas és l'expressió de la tranquil·litat amb la qual Pedro Sánchez va passant etapes amb una tranquil·litat fenomenal, i per tant jo crec que estem en aquest punt.
Cris.
Jo penso que el que es va viure hi va ser un tràmit. Un tràmit que, segons des de quina perspectiva te'l miris, s'avalua d'una manera o d'una altra. Per Macron va ser un passeig, que a més li va servir per marxar del seu país, que estava en vaga general, no? Planteges quin líder d'un país amb una vaga general agafa i se'n va de passeig a Barcelona, quan per ell era merament això, un tràmit, el fet que avui la premsa francesa gairebé ni en parli de què ha vingut a fer Macron a Barcelona demostra que era com una fugida per ell, no sé allà on hi havia el merder. Per Sánchez jo crec que ha servit per reafirmar-lo en aquesta mena de bon moment que viu, perquè surt de Davos reafirmat, ara d'aquí uns mesos serà president, no?, presidirà Espanya a la Unió Europea. El Macron li diu que són amics, no? Ostres, una gran potència com França, és amic. Li ha servit perquè els diaris espanyols parlin d'això, no els francesos, que segurament li hagués agradat molt. Però, diguéssim, la seva campanya de reafirmació de que és un líder al nivell dels líders europeus, doncs jo penso que li ha servit per això. En un moment, i en una ciutat com Barcelona, que al ser Catalunya, diguéssim, li ha estat hostil a Espanya durant els últims anys. I pel que fa a l'independentisme, home, d'entrada, un dia laborable, amb el fred que fotia ahir, el vent, reunir, segons deien els organitzadors, 30.000 persones, si ho compares amb les manifestacions que hi ha hagut els darrers anys, evidentment no podem parlar d'èxit, perquè aquí s'han arribat a parlar de xifres que fregaven el milió de persones, però és que jo crec que el procés, realment el procés com s'entés els últims 10 anys, doncs sí que mor, sincerament, el procés com es va gestar des de les primeres protestes contra la tombada i la retallada de l'Estatut fins a l'1 d'octubre del 2017, jo crec que aquest procés ja no existeix. Que les ànsies i les necessitats d'independència, de país independent, hi són, evidentment. Ahir sentia una senyora al TN que deia «Oh, és que els que som independentistes ho seguirem sent, home, clar, és que evidentment no canvia el voler ser independentista».
Jo això no ho tinc tan clar.
Jo crec que canvia el format. És a dir, contra el Partit Popular la mobilització era molt més fàcil. Quan tu tens a Madrid un president que et porta un líder europeu a Catalunya, que evidentment, segons si tu mires, pot ser una provocació, perquè què ve a fer Sánchez? Et ve a dir que manifestar-se és un dret. I et ve a dir que el procés és una manifestació. Aquest matí, quan entrevistaves el ministre, l'Alvarez ha dit el mateix. Mira, és que manifestar-se és un dret. Quan tu li preguntaves, vostè creu que el procés ha mort? O sigui, per Espanya, el procés és manifestar-se, i manifestar-se és un dret. Per tant, si tu entens el procés com el dret a manifestació, clar que no ha mort. Ara, el procés com es va gestar, amb totes les conseqüències que ha portat per aquest país, segueix sent, o sigui, s'interpreta de la mateixa manera, crec que no, que ha canviat molt, i que crec que les persones que creien en aquell procés fa 10 anys, avui el veuen d'una altra manera.
I és que jo crec que has dit una cosa amb la qual estic d'acord i una que no. Jo crec que has dit una cosa clau, que és que contra el PP, tot era molt més fàcil.
Tenies una porta tan
claríssima. I la idea que el PP és igual que Pedro Sánchez és una idea que potser algú té i algú sosté, però no, això no ha quallat, hi ha diferències, en canvi la segona cosa, jo crec que de la mateixa manera que entre 2012 i sobretot 2015 es van guanyar una quantitat d'adeptes brutal, o sigui, es va fer un salt, l'independentisme va passar del 15% al 48%, sí, sí. Per dir alguna cosa, doncs de la mateixa manera que es va fer aquest pas en un temps rècord, jo crec que pot passar també que hi hagi gent que torni al punt de sortir. És a dir, que aquesta idea de no hi ha cap independentista que hagi deixat de ser-ho, és una idea, jo crec, Cris, que és una altra il·lusió d'aquestes de l'independentisme, perquè això no és una llei escrita, no és algú que és independentista no és immutable, pot també deixar de ser-ho.
Glòria.
I per tant, atenció a l'evolució que pugui haver-hi en els propers dies.
Jo crec que, de nou, i sent parcialment cert el que esteu explicant, res no s'aclarirà fins que no s'aclareixi aquesta diferència que hi ha entre el que es diu per part dels dirigents de l'independentisme, el que realment es creu i la honradesa amb la qual es lidera els de respectius sectors. Això jo crec que malauradament no ha canviat. La mostra ho fa, per exemple, quan el president de la Generalitat hi és i marxa i el president del seu partit va a la manifestació. O quan el mateix Xavier Trias diu que ell aniria a la manifestació, quan tots creiem entendre que aquest compromís que tenia personal a Múrcia doncs li va anar molt bé perquè no volia la seva foto allà, perquè possiblement Xavier Trias no hagués estat massa d'acord en convocar aquesta manifestació amb una cimera a Barcelona.
Va dir, el Trias va dir una cosa, perdona, Glòria, l'altre dia la vaig entrevistar, sí, parlant d'això, diu, mira, jo sóc fora, primera. Soc fora, estic amb uns amics, a Turquia, Múrcia. Després, va dir, segona, diu, si fos per mi, jo aniria a la manifestació.
Sí,
perquè no m'agrada el tema del... No m'agrada com se n'han fotut el tema de que el procés s'ha acabat i tal, aquesta vena de colonització. Però considero que està molt bé que hi hagi aquesta cimera a Barcelona, perquè per Barcelona aquesta cimera és molt important.
Que és un europeista convençudíssim.
Totalment d'acord, però jo el que vull dir que si el seu partit no hagués convocat aquesta manifestació, o si Xavier Trias hagués estat a Barcelona, creieu que ell, de veritat, Xavier Trias hi hagués estat? No ho vull personalitzar amb ell, perquè no és una crítica amb ell. Només vull parlar d'algunes de les incompatibilitats, i n'he explicat primer la del president aragonès, la del president d'Esquerra Republicana. Aquesta incompatibilitat en el que es creu de veritat el que s'ha de fer i la manera de transmetre-ho, perquè no, perquè si jo ho dic, els altres m'agafaran avantatge. I pensaran que, no sé, estava pensant ara perquè estava escrivint un article sobre la Jacinda Ardern, la primera ministra de Nova Zelanda, que ho ha deixat aquesta setmana, i ella, quan va haver-hi els atemptats de Christchurch, que va haver-hi una massacre en dues mesquites, a banda d'anar-hi, de posar-se un vel per respecte i d'abraçar-se als ferits i als supervivents i a les famílies, després se'n va anar immediatament al Parlament i posant la gent al centre, no la seva política, no el seu partit, va apel·lar als dos grans partits de Nova Zelanda i va dir, i ara la nostra responsabilitat és no sortir d'aquí fins que no fem una llei pel control d'armes. I ho va aconseguir, perquè va ser tan gran la seva fermesa, sabent que això fins i tot a una part dels seus votants o del seu partit podria no agradar-li. Podria dir, no, és que això ens farà perdre vots i això donarà avantatge als altres. Quan un treu l'estratègia de fora i fa el que realment creu que s'ha de fer, el ciutadà el segueix perquè creu que allò està bé o no, o vota al contrari si ho creu que és diferent. I em refereixo a aquest tipus de diferència entre el que es diu amb el que es pensa i amb el que realment es creu que s'ha de fer. I mentre no es resolgui aquesta qüestió en l'àmbit de l'independentisme, tindrem aquestes contradiccions i tindrem aquest problema perquè tot està basat també, a més, en una lluita electoral de fons. I això contamina una cosa molt important, que és un enorme desig, una part molt important de la societat catalana, de voler la independència. I això queda contaminat per culpa d'aquesta altra situació.
Jordi.
Mira, la gent que fa telenovel·les d'aquestes que duren molt, siguin les de TV3, les sud-americanes o les turques, que ara estan molt de moda, són gent que tenen, que te poden explicar, segur que n'has entrevistat aquí alguns, ho sé, perquè alguna vegada en algunes... té una tècnica. Això té una tècnica. De tal manera que jo recordo que quan estava a la tele, si tenies una sèrie de 180 episodis i necessitava 170, et venia algú, et rastrejava, et treia dos trames sense que se'n donés compte i se t'havia carregat 16 capítols. Val? Uh-huh. El capítol d'aquesta setmana és prescindible.
Correcte.
Val? No és essencial. O sigui, si jo dic, traguem alguna cosa perquè hi ha una cosa més important. El treus, el pots, fins i tot, que, com a Men in Black, pots fer-ho borrar de la memòria i ningú se'n recorda. Perdoneu, amb els meus referents audiovisuals. Aquí hi ha una cosa que és important perquè a vegades ens costa, perquè hem d'analitzar l'actualitat, el que ha passat aquesta setmana, però si pugem una mica, aquí hi ha una cosa, aquí hi ha dos fets importants, és a dir, hi ha una part molt important del catalanisme polític, pluripartidista, que s'ha passat a l'independentisme. I això és irreversible, dit d'una manera de que és una decisió... Home, a curt termini sí, val? A curt termini sí, perquè el que creuen és que l'encaix en Espanya no és possible. I a partir d'aquí les estratègies es van diferenciant. Per què es van diferenciant? Per què és tan important aquesta manifestació i aquesta declaració que sembla que no hagi passat una altra cosa durant tota la setmana? I és cert, perquè tots els analistes, tothom s'ha centrat en això. Mm. Perquè no passa res més. És a dir, ni des del punt de vista de l'independentisme, que ha aconseguit una cosa que no valora, que és aquesta conversió amb la que jo he mostrat al llarg de molts anys algunes discrepàncies i reserves sempre, i ho he fet obertament, ho he explicat aquí, i altres, i coincidències també, però ni s'ho farà res. L'independentisme, el que ha ofert és la seva ruptura en els últims mesos, i des de Madrid tampoc s'ho farà res que un desig de desinflamar. És cert que arregla coses, fa el tema de la reforma, que veurem com acaba, millor o pitjor ben intencionada, a fer lo dels indults, que és una cosa molt important i que jo valoro, jo crec que ho valora tothom, crec, però hem d'anar una mica més enllà, no? Potser reserva la campanya electoral del Parlament de Catalunya perquè el candidat Salvador presenti una mica alguna cosa, no ho sé, no? Però jo crec que no hi ha cap moviment, i com que no hi ha cap moviment essencial, més enllà diríem, de situar-se cadascú a les seves posicions, pues també aquestes coses es valoren. Però ja et dic, és a dir, potser d'aquí un mes, aquest episodi, ningú el recorda.
Mm. Mira, són els 10 i 12. Guille, hola.
Hola, què tal? Bon dia.
Que sembla el hàmster, tu. El hàmster. Per cert, que la Marga està intentant comprar entrades, i quants números tens per davant, Marga? Aproximadament, 13.000.
11.000, jo.
Tu tens 11.000?
Sí. Bé, ui, hi ha una persona que ho està fent, per mi.
Jo estic convençut. Espero que en el decurs d'aquest matí es pugui anunciar que hi ha un segon concert de Madonna l'1 de novembre.
No. Jo t'he de dir que de tot el meu entorn, l'única persona que conec que ha dit sense cap mena de problema que ell sí que va aconseguir ahir a la prevenda aquella d'això unes entrades, ets tu.
És el fest.
Vols dir que hi ha més gent que
tenia... Perdó. Sí. Tenia 11 persones de cua només a la prevenda.
Sí, a la prevenda, sí. Llavors, he de dir una persona entrant.
Sí, no, i tant.
I em diràs, per què vas a veure Madonna? Perquè jo no sóc un gran devot d'ella.
Ui, això és el pitjor que pots dir, perquè ara estaran els fans dient, i jo que sóc de tota la vida.
No, aviam, m'agrada, però jo crec que és... tan bèstia, allò d'aquesta dona, el que ha fet aquesta dona per la música, per les tendències...
Arregla-ho.
No, ho considero, ara clar, no.
Per tant, pots respondre ara la pregunta de Guille, també, que he fet abans, que és... Madonna és boomer? És a dir, vas per això?
Però
és nostàlgia generacional?
A partir de que una persona... Per exemple, què et diré
jo? Tu vas a buscar la teva joventut.
Bueno, m'has de contestar, perquè si contestes per mi... És a dir, aquí...
Això ho he après de tu.
Ja, això hi ha tres... Ja, si tu agafes amb un disc... Si aquí amb un disc m'acaba de fotre una castanya que m'acaba de deixar més calvo que era. Dic no, en carinyo, esclar. Et dic que hi ha un grup que tregui, jo què sé, que en els últims 5 anys tregui 4 discos, per exemple, o 3. O sigui, Van Morrison en treu un cada any gairebé, fot una puntada de terra i treu...
I no cal anar a Quevedo, no, mateix?
Quevedo, per exemple. Si d'aquí 5 anys o d'aquí 10, Quevedo tindrà 3 o 4 discos. Si a mi d'aquests 3 o 4 discos en cantés 2 que m'agraden els grans èxits, jo hi aniria. A mi, tot això de... traiem tot el disc nou i me'n vaig a un concert perquè trec discs nou i en toco 10, doncs la veritat no...
Molt en contra d'això, estic de...
I això passa molt. I en canvi, si et diuen Madonna ven grans èxits, doncs evidentment que hi ha un punt boomer i vintage. Ah, jo crec que més que boomer és vintage, no?
El que passa és que això és com allò que diuen els de Cachitos, Basté, a tu que sempre t'ha agradat.
El de Cachitos, sí.
Que és cert, vull dir que tot, cada any quan hi ha allò de Cachitos, el comentari és, home, és fantàstic, però si no tenim moments nous televisius, d'aquí 10 anys no podrem tenir un Cachitos de fa 10 anys perquè no s'estan creant moments nous.
Però per què no hi ha moments nous?
Sí, sí,
home,
sí.
Tu mires Cachitos?
Sí, però el Basté, no, t'ho dic, Cris, perquè el Basté acaba de dir, home, jo vull que em toquin, no? Vaig a un concert i vull que em toquin els grans èxits, no vull allò del nou disc, però clar, llavors, els artistes què farien, doncs? Vull dir, perquè els grans èxits existeixen perquè en el seu moment
però per això, si tenies
un disc
nou,
de 12 cançons.
Si tenies un disc nou, segurament no aniria a veure Madonna.
Sí, sí,
però
sí,
com ja ha anunciat que serà Celebration Tour i per tant serà pues això, quan encara anàvem en grenyes i amb 30 quilos.
No, no, i fantàstic. I són èxits que encara avui, quan els posen a les ràdios que programen cançons dels 80 i els 90 i els 2000, que, escolta'm, celebrats, jo em declaro fan absoluta d'aquesta època a nivell musical, i Cachitos crec que és un bon exemple.
Oh,
o sigui, quan tu mires aquell programa i veus els grups que venien i actuaven en programes musicals i hits que quan sonen avui dia els pot escoltar la meva filla i també li agraden, diguéssim, són grans hits. A vegades, o sigui, vivim ara en un moment musical en el que t'apareix una cançó a Spotify i els dos dies potser ja ha passat de moda.
No estic d'acord.
Bueno,
ja saps. No, t'ho dic perquè jo penso... vaja... Jo, en el meu interior, no tinc cap mena de dubte que és exactament el mateix i que d'aquí 40 anys, vull dir, passarà exactament igual amb els èxits d'ara.
No.
Sí, perquè tota la història... Bueno, vull dir que no ho sabem, perquè,
no
perquè d'aquí 40 anys potser ens podem trobar. Però saps què passa? Que tota la història de la música popular contemporània ha passat, això, tota. Amb l'únic però, l'única petita cosa, que és cert que cada cop hi ha més anys, diem-ne, i que aquelles bases, aquells pilars sí que estan fonamentats de la música contemporània popular, tal i com la coneixem avui dia, en els 50, els 60, tot l'inici, i després aquesta explosió teenager. Però com deia ara, no, molt bé, Ernest, és cert que ens enganxem als nostres anys més feliços i volem que tornin a passar.
Molt passats tots plegats. Són les 10 i 17, tinc molta pol·lució. Si t'estic Madonna aquí a l'espera...
Demano emoció.
Digues, Glòria, digues.
No, Madonna, que passi.
No.
Digues.
No, perquè
passi,
jo...
Que passi, que no s'esperi.
Em declaro absolutament fan de Madonna, però, atenció, no per la música, i ni molt menys les seves qualitats vocals, que són pobres sent extremadament generosa.
Hòstia, què dit, eh?
Jo sóc molt madonista, molt. Vaig anar al primer concert a la Blonde Ambition Tour.
Ah, 90,
que
jo
vaig
també
gaudir
era.
Moltíssim. Sí. I a més hi vaig anar disfressada, espero que ningú em fes cap foto, afortunadament no em coneixia massa gent, i va quedar dissimulat. Però us diré per què. Perquè jo recordo que en aquella època, a mi, ja prenien el pèl, i molta gent, però aquesta no sap cantar, i és horrorosa, i no sé què, i la música, i tal. I jo deia, a veure, no és possiblement la música que més m'agradi, ni molt menys la intèrpret que més m'apela amb la seva forma d'interpretar. Però sí, és diferent. I jo, sobretot, com a dona, com a noia, em deixava fer coses que ningú més feia. Va ser una descarada a l'hora de plantejar i fer el que va voler en el món de la música, del show business, de l'espectacle, i això a mi m'interpel·lava moltíssim, aquest descaro, no? Vaig a fer això perquè sí, perquè sóc la Madonna i punto. Ara tenim més cantants dones que ho fan més, no? I que han trencat motllos, però jo crec que ella va ser la més potent i la més forta. Em diverteix moltíssim el seu sentit de l'espectacle, el Blonde Ambition, bueno, la Cris si era, ja ho sap, va ser increïble. I vaig anar a aquest últim, a l'anterior gira que va venir. Escolta'm una cosa, jo vaig sortir, bueno, ja em feia mal una mica més tot, diguéssim, que el Blonde Ambition, però vaig sortir suadíssima, però no perquè moltes de les cançons que, sobretot a la seva recent trajectòria, m'ha interessat potser menys, però pel sentit de l'espectacle, i perquè m'apela, i perquè em diu, has de participar. Llavors, sí, madonista, però per motius més enllà de la música.
Val,
si és 12, que es pot fer, eh?
Són les 10 i 19. No, són les 12. Són les 10 i 19.
Oh,
va,
Dios,
que
d'aquí
uns moments... D'aquí uns moments, Guilla Milky Way li posa música a Madonna, però és que tornem allò, eh? Començarem per allà o no? Començarem per allà, un segon.
RAC 1. Comença el 2023 viatjant als nostres trens d'alta velocitat. Arriben les fletxes rojas d'Irio. 1 milió de bitllets flexibles a 18 euros per a totes les nostres destinacions. Busca les teves fletxes rojas a irio.eu o a la teva agència de viatges. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 29 de gener. Consulta condicions a irio.eu.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Nen, vaig tenir una cita increïble.
Però no deies...
Deia sí, però vaig anar a la Clínica Masculina Europea i m'han tornat la vida. Estic en plena forma.
Clínica Masculina Europea, especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Jordi, no pot ser que segueixis aquí instal·lat. Això no és un hotel, que la gent et mira.
Però si ja saps que no molesto, Mariona. En aquest raconet del sofà gairebé ni em veuen. Em quedaré quietet.
Comencen les rebaixes i no volem un ocupa la botiga.
Rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 50%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Qui ha estat la marca més venuda a particulars del 2022? I el Kia Sportage acaba de rebre el premi a cotxe de l'any. Per celebrar-ho, a AR Motors t'oferim grans descomptes en tots els nostres vehicles amb lliurament immediat. Visita les nostres botigues al Barcelonès, al Maresme i al Baix Llobregat o entra a armotors.es.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folch i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
I Guille Milquiu, jo què m'anava a dir a mi que quan vaig agafar aquest programa a les 10 i 20... Bueno, a les 10 i 20 no, a les 10 i 10 començaríem a parlar de Madonna. Sí, jo crec que cada vegada vaig tirant més cap a les 8 del matí. Era un dia que quan comenci la tertúlia començarem amb Madonna.
Directament.
Sí, de què es parla avui les màquines de cafè? De que clar, la gent no pot comprar entrades amb Madonna? Doncs
bueno,
ja
bueno, aquí quants et queden? Ja va avançant, la Marga va avançant molt, eh? Com? Tancat?
No, no vull ser negatiu, Marga, però ahir el que m'ha passat a mi és que això, tenia 11 persones, dic, hosti, he tingut molta sort, pum, i et toca. Dic, ah, perfecte, aquí, vaig a escollir. Però un cop a dins no et garantitza
que et toquin,
que et trobis entrades. Vull dir, jo ahir vaig entrar diverses vegades després de fer la cua.
Llavors, per què serveix?
Pues això, és una mica el que... Això has de portar gent que expliqui com funciona, que a nivell
tècnic, no?
Tècnic, això.
Però anunciaran un segon concert en breus segons.
Però bueno, estava intentant treure
avui el... Quan ara dèiem Madonna, no? Ha estat sempre 10 passes per endavant de tothom, fins i tot la dona, quan ja tothom pensa que s'ha retirat, perquè això ningú s'ho planteja amb els Rolling Stones, eh? Ara, quan Madonna diu que vol fer concert, tothom, aquesta dona no s'aguanta els pixats, no sé què. Bueno, un moment, Basté. Quan ella anuncia amb els seus amics... Només és dir, quan ella anuncia la manera, no?, la promo que ha fet aquesta amb uns amics, que una amiga la repta i li diu, vale, et repto que fotis un concert, i diu, tu vols dir que la gent vindria a veure-ho? Ho sap tant que la gent farà cua i hi haurà 13.000 entrades de persones, 13.000 persones esperant-se per comprar entrades? És la reina. És la reina.
Val, vinga, ja està. Fins aquí la Cris Puig parlant de Madonna.
Ja no estic totalment d'acord, eh? Vull dir, 100%. Ara, volia explicar una mica el perquè d'això, posant una mica de cançonetes, però vinga. Sabeu què feia Madonna l'any? Ho hem recordat. L'any 79, perquè hem d'anar a l'any 79, aquella Madonna que encara era petita, que li quedaven 2-3 anys per la seva primera petita gran explosió, la Madonna estava ballant a la gira europea d'aquest senyor francès fantàstic.
L'altre dia que a mi aquesta cançó em recorda un disc que regalaven amb el Colacao Beat.
Beat, perquè era instantani.
Sí,
Born to be alive. Molt ben trobat, allò.
Ballava Madonna aquí.
Sí, sí, sí.
Francès, no, ell? Això,
sí, sí, Patrick Hernández era francès. És un gran exemple d'allò dels One Hit Wonders, tot i que té algunes cançons molt maques més. Madonna ho feia bàsicament per guanyar diners en aquella època, com qualsevol de nosaltres hem treballat.
És que és ballarina, és que ella és ballarina.
Efectivament, és moltes coses. Ara en parlarem. Aquell mateix any, Madonna tocava la bateria mentre ballava el seu temps lliure per guanyar uns calerons amb Patrick Hernández, tocava la bateria i cantava en un grup anomenat The Breakfast Club, el club de l'esmorzar. I voleu sentir com sonava? Mira. És interessant sentir Madonna així, sí, perquè jo crec que té bastant a veure, o sigui, explica molt bé tots aquests inicis el que després ha passat amb Madonna i com ella des de dins va poder canviar la indústria. Un any més tard, Madonna formava un grup amb Stephen Bray, un grup força desconegut, però podem sentir un altre cop una Madonna primer disc seu conegut, en clau post-punk més propera a David Harry de Blondie, no? o Chrissy Hynde dels Pretenders, sí, sí. Que malauradament hem parlat d'ella últimament. Oh, come on and hold me tight. Entre l'any 80 i 82, Madonna i Stephen Bray van enregistrar un munt de cançons bastant allunyades amb el so aquell amb el que saltaria la fama, fins i tot ska en la línia una mica de Blondie, com ara dèiem. Madonna tenia molt clar que volia triomfar i sabia perfectament que no ho faria, diguem-ne, apel·lant els ja vells estereotips post-punk del moment, i que calia trobar un altre so, una altra manera. Ella una mica... Són les dues cares, i jo crec que per això explica. Ella era molt punk i, de fet, coneixia molt bé l'escena des de dins i des d'underground, però alhora tenia una visió molt, molt clarivident. Saps allò, aquella entrevista que li vas fer al Tangana, per exemple, sí, no? Que et dius, hòstia, és un tio que ve de baix, clarament, que els que l'hem vist des del principi de tot, a clubs molt petits, però alhora és visionari, no en la seva visió del negoci del que cal fer, i a veure com s'han de fer les dues coses juntes. Escolteu com en menys d'un any va mutar la seva sonoritat. Aquesta és una cançó del seu disc de debut del 83, però en la versió demo que havia gravat just l'any anterior. Fixeu-vos el canvi en la mateixa cançó produïda per la mateixa gent ja en el seu disc de debut. En aquest primer disc ja trobem el seu primer gran èxit que anticipava tot el que vindria després, és a dir, l'artista femenina que, entre altres coses, més diners ha facturat a la història de la música encara avui dia.
Ara, per mi aquí comença la bona.
Efectivament, és el primer gran boom, diguem-ne, és allò de l'iceberg, no? La primera, no? Quan ja el veus, diguem-ne, estava sota i de cop ja el veiem. L'any següent Madonna assoliria l'estatus, només en un any, de reina absoluta del pop, que encara manté avui dia. Això, però, no es pot dir només des del punt de vista musical, sinó, com deia una mica la Cris, ara explicarem una mica els intríngulis. I aquí una mica enganxo amb el que ara fora deia l'Ernest, d'una mica aquesta cosa d'utilitzar la confrontació, no?
això
i posar tot una mica, escandalitzar, no?, d'alguna manera, i provocar, en bona part, a la, no oblidem, conservadora societat americana. Té a veure una mica que això passés sobretot des d'Estats Units i no pas des d'Europa, perquè Europa, vull dir, no, l'any de finals dels 60, vull dir, Gainsbourg i Jane Birkin i tal, vull dir, ja estaven fent coses bastant més, no?, escandalitzants, aparentment, que no pas aquestes que proposava Madonna. La seva actuació en vestit de núvia a la primera edició dels MTV, el 84, és probablement una de les actuacions més icòniques de la història de música pop. El segon single d'aquell segon àlbum és la mítica Material Girl. I ella no ha amagat mai que gaudeix provocant. No com el Pèsol Verd, que tu deies abans, sinó com a Madonna, no?
No,
home, sí, això és veritat. I en aquest disc es presentava com una dona estrella incòmoda. A dins de la indústria també era incòmoda. ella deia qui volia que estigués a les sessions, ella sabia com anaven els aparells, ella volia aquella o aquell productor, volia aquesta cantant o aquella altra cantant o aquest músic o aquest altre músic. Parlava de sexe explícitament, utilitzava símbols religiosos fora de context, es presentava com una dona apoderada, estem parlant de fa 40 anys, i tot això confrontava la societat americana. Però en aquest segon disc hi ha un element clau, parlem de fa, dèiem, gairebé 40 anys, i en aquests moments les noies de 25 anys, dins la selva, que és la indústria i el negoci musical, les multinacionals acostan... Normalment la dona era una vagueta sexy, de vegades, era bueno, potser quelcom més allò, no?, de cara al gran públic, i a la que s'havia d'explotar comercialment. Se'ls imposaven les cançons, se'ls imposaven els productors, els temps, se'ls imposava tot. Madonna no va acceptar res. I anava a dir, a mi em sembla molt bé, escrivia ella moltes de les seves cançons, una cosa inaudita des de finals dels 60, que dones escrivien cançons, però per d'altres, diguem-ne, no elles, en general, tot i que n'hi ha, I per primer cop exigia a Warner escollir ella el productor del seu disc, no? I va escollir Nile Rodgers, com havia explicat l'Arnau, sí, Tordera, de Chic. Ella havia escoltat el Let's Dance de Bowie i va dir, home, això, aquest sí que en sap, jo no vull que em posis aquí un qualsevol que tinguis, que per tu faci bé les coses. El segell va acceptar i des de llavors Madonna lideraria la majoria de decisions artístiques de la seva carrera, i això és un fet importantíssim a la història de la música pop. Ara la Marga ens parla Buscando Susan desesperadamente. Madonna escriu Into the Groove, l'escriu ella, conjuntament amb Stephen Bray, aquell company amb el que feia aquelles cançons punkis i post-punk a principis dels 80. I un altre cop pren la decisió d'escollir ella, no només el productor, sinó els estudis. I diu, vull anar al Sigma Sound. A ella li encantava la música disco. El Sigma Sound és com l'emblema de tota la música disco que ella havia diguem-ne, tastat des de que era petita. I amb el seu tercer disc tornava la polèmica, aquell famós vídeo on parlava i presentava un embaràs adolescent sense cap mena d'embut. I això confrontava, però alhora feia una cosa fantàstica, que era que es debatia. I la societat americana, hòstia, necessita... O sigui, sembla que si no li fots un cop a la cara...
Sacsejada.
No? Efectivament, no pugui parlar de les coses. True Blue és per molta gent una cançó superodiada de la Madonna, però oi que ens encanta, Jordi Basté?
Per què odia?
Ai, bueno, és com la Motown, encara més blanca del que ja era, diguem-ne, en el seu origen. El disc, però, també tenia una que no suporto personalment, que, de fet, havia estat composada per ser utilitzada per Michael Jackson, i aquest, amb el bon criteri que el caracteritzava, la va rebutjar. S'ha de dir que ella ja veia aquesta cosa que després passaria, com la cosa llatina seria la que faria la gran sacsejada en la indústria discogràfica.
Per cert, perdona, una notícia última hora, molt sorprenent. Dani Alves ha sortit detingut de la comissaria dels Mossos de les Corts de Barcelona després d'anar a declarar per presumptament agredir sexualment una dona a la discoteca Sutton el 30 de desembre. I ha anat a primera hora d'aquest divendres i ha sortit arrestat en un cotxe policial uns minuts fa aproximadament mitja hora. Diu que la patrulla porta a la ciutat de la justícia, on passarà a disposició judicial i el jutge decidirà sobre la seva situació provisional mentre s'instrueix la causa. La denúncia de la dona està judicialitzada i en fase d'instrucció, segons ha explicat el TSJ. Repetim, Dani Alves detingut, vaja, més que detingut, el retenen per anar a la ciutat de la justícia i veurem què decideix el jutge allà. Però de moment el porten cap a... Està bé? Vale.
Doncs caram, no, deia que el disc aquest del 89 de la Lisa Bonita i tal conté una cançó que ara m'ha cedit fora d'antena que era la millor cançó de la seva discografia, molta gent la considera...
I tu no l'havies posat a la teva
llista? No, no l'he posat. De fet, en parlo... em va parlar l'Arnau fa 2 o 3 anys, va fer aquella anàlisi també ben feta que acostuma a fer l'Arnau. El Nieto l'està buscant, buscando a Like a Prayer desesperadamente, i moltes vegades m'ha semblat, en aquell moment ja, que ja estem parlant d'entrar en els 90, una simple excusa de Madonna per tornar-se a confrontar amb l'Església, que gairebé començava a semblar com un valor segur, no? Diguem-ne, tornarem a crear aquell escàndol i tal.
Va ser un catacrac,
Sí, home,
va ser un catacrac.
A més, hi havia aquell... hi havia un grup de gospel cantant. Sí. També,
home, i unes creus cremant. Ella fent-li un petó a la boca a Montsant.
Les creus cremant, el Vaticà cremant. No.
Digues, Glòria.
No, que era un Jesús negre, no era un sant negre. Era Jesús negre i li feia un petó a la boca. No, és que era, ho tenia
tot. I aquí, Guille i Jordi, molts vam aprendre lo divertit que és tocar els nassos al Vaticà, tu. Sí.
Bueno, és veritat. El que passa és que a mi, no ho sé, potser és de la distància. L'any 90 ens porta una de les cançons que tornava a trencar motllos. Ja l'hem sentida de fons, llavors seguim.
Ah, mira, no ens la deixes sentir, eh?
Radicalisme.
Mira que maca.
És un himne.
Guille, això és... Exacte. Mira, Guille, és un himne.
Sí, home, maquíssima.
Folk que està ballant.
És aquella frase,
jo estic,
no?
Jo estic amb un encenador aquí encès al despatx.
When you call my name, it's like a little prayer. Que dius, bueno, si ens queixem molt d'aquestes lletres infantils de la música... sí, que està molt bé, era un pèsol bé. No era. L'any 90 ens porta una de les cançons que trenca mollos en aquell moment i que ens tornava a presentar una Madonna hiperconnectada amb l'escena de ball underground. Vogue, que era deep house pur, fet en aquest cas per registres de vendes. I s'ha de dir una altra com Madonna trencant motllos dins de la indústria, intraindústria, primer disc dins del seu propi segell discogràfic, any 90, segell Maverick. Aquesta manera d'introduir subgèneres de l'escena electrònica underground a la cultura pop mainstream, que ho feia ella, vull dir, no? Ella veia el que passava i decidia, doncs, fer-ho petar davant de les cares de tothom. Ho va tornar a fer, i aquest cop de manera radical, amb el seu disc de l'any 98 ja, A Ray of Light. House, techno, drum and bass, trip-hop, es donaven la mà en un àlbum importantíssim de la seva carrera, on un altre cop tornava a escollir productor, en aquest cas William Orbit. Amb ell tornava a barrejar avantguarda electrònica, psicodèlia... home, la cançó aquella de Steam Powers era estupenda. Recordo una versió fantàstica de Sidonie d'aquesta cançó, molt xula, molt maca. L'any 2000 marca un altre punt d'inflexió de la carrera de Madonna. Any 2000 ja. Torna a trobar un productor que l'ajuda a reinventar-se per enèsima vegada amb l'antic líder del grup francès dels 80, Taxi Girl, Mirbeis. Madonna comença una estreta relació musical que dura fins avui dia. Oh! Sí, aquell look de cowboy, efectivament, que ens està dient ara aquí la Marga. És aquest fet, no?, de Madonna, que contínuament torna a fer quelcom que no era aparentment esperable. L'any 2005, bueno, també hi havia això, perdona. L'any 2005 publica l'absolutament irresistible... i per mi sí que és el retorn d'aquella Madonna amb la que havíem ballat molt al principi, l'irresistible Confessions on a Dance Floor, reconciliant en un disc totes les seves etapes anteriors. És el que tenen aquestes grans estrelles que posen, diguem-ne, sobre la palestra un altre debat, en aquest cas el sampling. Té mèrit agafar la cançó d'Ava i utilitzar això, però hi ha aquests drets i no sé què i no sé quan. És com allò de l'autotune, és com allò de... no? Aquests debats, diguem-ne, que contínuament, no?, porten a la taula aquest tipus d'artistes que trenquen una mica mollos en el seu moment. Perquè, clar, en aquest moment tothom deia, bueno, això no té mèrit. Avui dia és molt indiferent, vull dir, la gent estima per igual aquesta cançó i la cançó d'Ava i no tenim cap problema, diguem-ne. Bueno, en aquell moment va ser un debat terrorífic. Tres anys més tard, el 2008, Madonna fa un gir de 180 graus associant-se aquest cop amb Pharrell Williams, Timbaland, Justin Timberlake... La seva interconnexió amb el so més urbà i americà continua fins al present, últimament amb Tokisha, amb reversionant, diguem-ne, una cançó anterior. El seu àlbum de fa ara poquet, Rebel Heart, destacava aquest que ara sentirem, Bitch, I'm Madonna, cantat conjuntament amb Nicki Minaj, coproduït per Diplo i la malauradament recordada Sophie. I és cert que Madonna, i aquí acabo, al final mai se l'hagués esperat fer una gira de 40 anys, jo penso, no? Perquè és allò... Jo crec que ella sempre ha pensat que això li jugava a la contra, que això és una cosa que creu molta gent, no? Que fer nostàlgia i fer... i rememorar, diguem-ne, temps millors...
És el principi de la fi.
No? Exactament. Jo crec que ella està lluitant contra aquesta cosa, que de fet ja ho feia. Vull dir, Madonna, quan tocava, no, ha deixat de cantar Material Girl, per dir alguna cosa, no? Però aquesta gira clarament es presenta com un... Bueno, fem... No? És la primera autobiografia, diguem-ne, de la seva carrera, i jo crec que és un bon moment, perquè Madonna difícilment tindrà energia per re... Bueno, no ho podem dir mai.
20 minuts i les 11. T'agrada Madonna, Albert Sort?
Sí, esclar.
Sí, esclar.
Per què em prens, eh? Fet cara...
Sí, no, sí. Sí, a veure, no en soc un gran seguidor, però les grans cançons m'agraden, moltes les he ballat.
Bueno, però hem ballat coses molt depriments nosaltres. És que hi havia una època que es ballava una cançó que es deia Los Pajaritos. Que tu sí. Saps el que és Los Pajaritos o no?
Sí, sí, com sent.
Has ballat Los Pajaritos alguna vegada?
No. No. No.
Però per dignitat o perquè no s'ha posat a la...
No s'ha posat a tiro, diguem.
Ja, ja.
Bueno, doncs ja sabem què fer.
Eh? Saps què es balla ara molt? Saps què es balla ara molt? Bueno, es balla moltes coses. Quants festivals d'Eurovisió has anat, Jordi Bosch, tu?
No, doncs no ho sé, però mira, l'altre dia en parlava amb una persona que m'ha esmentat abans i... Però em sembla que... Sí, 4 o 5.
4 o 5?
4 o 5, sí. Mm. Sí, sí. Yeah, yeah, yeah. A la meva època de televisió espanyola pues, hi havia d'anar-hi algú, diríem, en representació, perquè anaven totes les direccions de les televisions i m'hi havia tocat i em semblava una cosa molt divertida. Sí.
Què són pitjors, els hooligans o fans d'un camp de futbol o els hooligans o fans d'un club, d'una, tal com està ara, d'un partit polític d'un club o dels eurofans?
Els eurofans són l'èlit dels fans de qualsevol cosa. És a dir, el mimo, l'estima i el respecte que tenen cap als altres és important. Ah, és a dir, això és així, és a dir, són gent que se l'estimen molt i bueno, viuen durant tot l'any pensant en això i tampoc es posen a insultar el representant de França si és el que els està fent la competència quan canta. És a dir, és una cosa que no se'n parla gaire, però és un fenomen important.
Perquè, Albert, digues, Guillem.
No, potser els insults no volen tant de país a país, però entre països, diguem-ne que, com a mínim avui dia, amb l'ajuda també de les xarxes...
Sí, però no són els eurofans, eh?
T'entenc.
Els eurofans aquella... que tampoc els som tants, eh? Sí. No són tants, és a dir, realment és una... Per això dic que és una elit, els eurofans, sí, que es reconeixen entre ells.
Sí.
És a dir,
sí,
però... i per tant, té una sèrie de components i tal, etcètera, són gent que diríem que es guanyen la vida, que es gasten uns diners movent-se, etcètera, vull dir que ho disfruten i que acumulen... Records, jo ho dic perquè quan estava jo a Televisió Espanyola, pues hi havia un cupo d'entrades i els adonàvem als eurofans espanyols i realment ho agraïen d'una manera extraordinària.
Has començat a notar, Albert Sort, el tema de la guerra d'eurofans i tot això? No, perquè l'any passat va haver aquesta història entre les tetes de la Bandini o el món, diguem-ho, de la...
I va acabar el congrés.
De Xugueires no? i després posteriorment, no? De Chanel.
I va acabar el congrés de diputats.
Sí, ui. Ui, unes pressions, una cosa...
No.
Cosa que diu molt, també, de...
De la política. Sí, efectivament, diu molt, sí.
Què ensenyaràs tu, Albert?
No, a veure, jo això que deia el
no musicalment parlant, dic si tens preparada alguna coreografia que ens ha sortit.
És una bona pregunta.
S'ha de muntar una mica l'espectacle. Ja no parlen de tu,
eh? Es pot explicar alguna cosa o no?
No.
No us deixen?
No ens deixen, home, no volem. Perquè també, vull dir, forma part de...
Perquè com aneu ara al Benidorm Fest, si en el hipotetquíssim cas de que anéssiu a Eurovisió, hauríeu de fer exactament igual o no? O és igual?
No, crec que tens marge per modificar coses. Per exemple, la Chanel, ho recordo, a part del vestit, que sí que el va com acabar de sublimar, diguem-ne, no tenien res a veure els visuals. La gent que el recordi, els visuals del Benidorm Fest era una cosa... No era simple, però tenia... Era com una mena de fons d'un, com si fos un cabaret o una cosa d'espectacle, i el Eurovisió era una cosa molt més espectacular. No, ara sí que nosaltres, vull dir, tenim tot un equip, que m'imagino que la resta de concursants també tenen, doncs que hem treballat tots aquests d'això, i sí que volem mantenir una mica la cosa fins al final, perquè nosaltres no portarem ballarins. Que és una cosa que m'imagino que el 95%...
Ja ho són ells, els ballarins, però una pregunta,
bueno,
Albert.
No, sí, Albert Sorballa... Bueno, no, o sigui, ja, això, saps, mira, el Pato Lucas, això, que ja, li van cau la boca?
Pues... Ja t'asseguro que no passarà, per tant.
No passarà.
No ho esperis.
No,
per tant, és sobri, és una actuació sòbria.
No sòbria.
Un cop de maluc aquí, una...
Hi haurà més gent a l'escenari amb nosaltres, però no seran ballarins.
Molt bé,
Pep, moment. Hi haurà més gent amb vosaltres a l'escenari, vosaltres tres, amb el Siderland a l'escenari... Però no seran ballarins.
Efectivament.
Val. Això ja a Benidorm, això ja...
Però seran éssers humans o no?
Però és igual.
Seran persones, seran persones.
Val. Mira, la cançó és aquesta. No puc marxar. Moment, sisplau.
Fascinació. Alegria. Sorpresa. Passió. Hi ha un lloc on tot allò que se sent és un plaer. Reserva aparadores amb un 25% de descompte i torna a somiar on l'hivern et cobreix d'emocions. Aparadores.
Tu, que saps el que costa guanyar-se el sou, mereixes més per la nòmina. Domiciliar el teu compte de CaixaBank i beneficia't d'un televisor LG. Més informació a caixabank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Fins al 28 de febrer de 2023. 20.000 unitats disponibles per a nòmines d'entre 1.200 i 2.499 euros.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, donen molta vida!
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més. T'esperen a la 60a fira de l'oli qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet. Amb visites, àpats, els Tres Tombs, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Aquells que ho feu per buscar-ho bé al venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Lidl estalvien productes molt d'aquí. És temps de calçotades. Aquesta setmana hem anat de 15 calçots per 1,99 €. I no t'oblidis de les salses des d'1,89 €. És d'aquí. És bo. Lidl. Marca la diferència.
Torna l'artista femenina amb més èxit en vendes de tots els temps. Madonna, The Celebration Tour. Madonna en directe l'1 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Entrades a la venda a LiveNation.es i Ticketmaster.
Oh, oh. A
a bon preu i esclar, l'estalvi és marca de la casa. I ara, fins al 23 de gener, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid gel actiu Colón, suavitzant concentrat flor i rentavaixelles tot en un finish per només 13,49 €. T'estalvies 9,98 cèntims. Aprofita l'oferta. A bon preu i esclar, l'estalvi és marca de la casa.
Ah, i aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 € per persona. Va, que les voltes... Ai, dona't molta vida!
Chefs amb 6 estrelles Michelin, el millor mestre xocolater del món, el presentador del Cuines de TV3, l'Opau de Pons, premis i molt més. T'esperen a la 60a fira de l'oli qualitat Verge Extra i les Garrigues.
Tasta els millors olis del món i els productes gourmet amb visites, àpats, els Tres Tombs, Doctor Prats.
Del 20 al 22 de gener, vine a les Borges o entra a firaoli.cat.
Aquells que ho feu per buscar-ho bé el venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
El perquè de tot plegat.
No se podia saber. 10 minuts i les 11, anuncia ja aquesta hora del matí, Live Nation, Madonna segona data, l'endemà, 2 de novembre del 2023, segona. I vés a veure que no hi hagi una tercera i tot. De moment ja tenim una primera i una segona.
Vols dir?
Bueno, ja, jo crec que primera i segona, hi ha molts dies fins a anar a Lisboa. I d'aquí a Lisboa...
Hòstia, descansar. Bueno,
què?
La diva de descansar.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, actua dos dies seguits,
eh? O sigui, amb 65 anys actuarà dos dies seguits, eh? Ui, dos,
i fotrà un espectacle bo, ja veuràs. Sí, vull dir, si algú sap fer espectacle, altra cosa és la qualitat vocal.
El Guillemil Cuey tenia una pregunta per l'Albert Sort, representant de Sutherland al Bridor Fest. Aquí,
no, que a més va perfecte per aquesta filtració que sembla que ha succeït.
Què ha passat? Quina filtració és aquesta? Pots explicar?
Sí, no, que avui, sí, ahir, Maldita Ponés, que ja ho fa habitualment, de demanar dades al portal de transparència, i una de les coses que han demanat i que els han donat és l'ordre amb el qual el comitè que selecciona els participants del Maidan Fest va ordenar-los, diguem.
I qui són els preferits? O qui...
El preferit és Aritz Aren.
Que... Aritz Aren?
Sí. Té una cançó que es diu Flamenco.
Ah, sí, l'hem posat aquest matí.
Sí.
No m'agrada gens.
No, a més, oi que és una mica fa 10 anys, una mica, Vull dir, no...
Bueno,
no ho sé,
no
ho sé.
Sort, no.
Quita-li. No, jo et volia preguntar, ara que ja estàs a dins i que estàs vivint el xup-xup des de dins, creus que hi ha favoritismes clars a l'hora d'afavorir, diguem-ne, doncs, de facilitar, diguem-ne, les actuacions
de... No?
Sí, hi ha propostes que tu dius, home, pel que sigui, perquè tenen més nom o nom més gran, o no, o creus que...
Fa de mal dir. Fa de mal dir perquè...
L'entrevista bona la tindrà l'endemà del venidor de Eurovisió, de quan actuïn a Eurovisió.
No sé, jo crec que...
Què vols dir, que està agafat una mica de mans, ara sí.
Han intentat fer una mica una selecció molt plural. De fet, nosaltres sortim, i això ho diu el que... És que nosaltres no formàvem part de la selecció inicial, diu aquestes dades que s'han publicat. No, van ampliar-lo i nosaltres llavors vam entrar.
La gent del reencuentro.
No ho sé. Eren 16... Però... I Carmento i nosaltres som els...
Vosaltres som els que pugeu...
Però el merd, 17 i 18. I això és positiu. És un bon senyal
que potser... Escolta, em sembla perfecte.
Denota un cert favoritisme cap a vosaltres perquè... No, clar, ara t'ho explico, perquè, hòstia, vam veure que no hi era i algú va dir, hòstia, hem de fer el que sigui perquè entrin aquests que no han sortit de manera natural, no?
Jo realment no. És a dir, em preocupa poc. Això realment és veritat el que deia el Jordi Ramos, que, ostres, que aquestes coses, si les publiques després...
Espera, fem una cosa. Calla. Que vingui el Ramos. Hola, hola Xavi Puig, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Bona hora.
Què?
Com a expert musical, no?
Efectivament, com a expert de Sutherland. Aviam, esprega Jordi Ramos que deixi de parlar d'Eurovisió. Que si està... No, si està, ella està... No, ella està ara... No, no, jo que el Ramos està ja mirant restaurants de Benidorm i aquestes coses que fa... I està, no és igual. Però bueno, aviam, quin dia t'hem de veure això, el Sunderland? Quin dia es veiem?
Dijous 2 de febrer.
I és el dijous 2 de febrer que nosaltres hem d'enviar missatges?
Sí, és aquell dia que...
És aquell dia i aquella hora, no?
Sí, m'imagino que com l'any passat faran, que donaran com atribuiran un número a cada participant i, ja, i li posaran doncs, un SMS, diran SMS amb aquest número, tal, i llavors mira, pots votar.
Carrer Bauribarri.
Ui, paraules mayores, eh?
Què? Bon barri? Dia.
Sí, home. I una institució.
Com, bueno, com tu.
Sobretot.
Institució.
Hola a tothom.
Què? Ja, Jordi Bosch, Glòria Serra, aquí tenim el Ramos avui, eh?
Que és un bon exemple de l'elit d'Eurofans, que deia ara el senyor Bosch.
Home, i que està bé ser cuidadors. I realment, jo crec que... Tenia raó el Jordi quan deia que a nivell de contrincants... Ostres, és molt educada aquesta...
T'he de dir que hi ha un eurofan...
Compte,
que té un
Albert.
Mitjà, no, em va dir, ell diu, va fer la broma de dir... ja estem arribant al punt que hi ha més mitjans d'eurofans que eurofans. Perquè també és d'aquest tipus de gent ultramobilitzada i ultra amb iniciativa de moltíssima... d'això, de generar molt contingut, moltes entrevistes...
No oblidem, però, una cosa que es diu cada any quan arriba, però no oblidem, perquè potser hi ha algú que no s'ha assabentat. Ho dic perquè això, no oblidem que és el programa de televisió, no sé si m'equivoco, Jordi, però el més vist del món a televisió per sobre, fins i tot, d'actes tipus Super Bowl, no?
Jo. Pues mira, pues el dia 31... Albert Sort...
Dia 2.
No, dia 2.
Perdó, 2.
Ah, per favor.
Dia 2, que és dijous, no?
Dijous.
Ai! No. No hi haurà copa?
En principi... No,
que no hi ha copa.
No, perquè aquell dia el Barça juga el partit que, diguem, que ha de recuperar, sí, amb el Betis el dimecres.
Ah,
ja està tot...
Perfecte, tot estudiat.
No hi ha copa.
Però escolta, deixa'm dir una cosa. És cert que ell estarà el dia 2, que és la segona semifinal. Sí. La primera és el 31. Val. I recordem que l'any passat, a la primera semifinal, ja va ser quan va esclatar una mica l'eurodrama amb el tema de la Chanel i les tanxugueires. Vull dir que igual aquesta vegada també la primera gala ja encalça una mica el que ens acabarem trobant a la final.
Vols que passin coses, eh?
Home, a veure, sincerament, jo crec que només amb aquestes filtracions que hi ha hagut aquesta nit ja es veu...
Això és gravíssim, això, no?
Jo, sincerament, ho trobo injust.
Sempre sincerament, perquè si no ho dius sincerament, agafa i marxa.
També, però jo ho trobo injust. És a dir, per què han de saber quin era el criteri de Televisió Espanyola? Això es condiciona a tots.
Clar, és condicionat.
Però pot condicionar en negatiu, també, diguem-ne, el vot popular, perquè que és el que va passar una mica amb Tanxugueires, per presentar-se com una...
Però no, suposo que és transparència, no? És a dir, com que hi va haver tant els favoritismes o no favoritismes, doncs mira, la manera de mostrar-ho és ensenyar...
Però és transparència robada, no? Per entendre, això és un filtrat.
No, està sol·licitat. Qui deia?
El portal de transparència.
És públic. Què deia allò d'en 10 es juga millor que en 11, que en 11? Qui ho deia allò, aquell entrenador?
L'Elenio Herrera.
L'Elenio Herrera, això.
HH.
Doncs és una mica l'HH d'Eurovisió, aquesta filtració, que és com dir, bueno, van a la contra, llavors això mobilitza la gent i de cop aquell que s'ha adormit ja s'ha despertat.
Què vols dir, que igual és expressament, això?
No, però vull dir que no ens ho prenem només que va... Vull dir, l'Àritz està clar que és complicat que guanyi, no?
No, però sí que és veritat que l'any passat, per exemple, quan va haver-hi tot el merder de si Chanel era un producte col·locat per Televisió Espanyola, quan van sortir aquestes dades i vam veure que Chanel era la segona preferida per Televisió Espanyola, per molta gent va reafirmar que realment era una imposició. Llavors, ara veure que...
Però era la segona,
Era la segona, cert. La primera era Rigoberta.
És que no és el mateix. Vull dir que aquí...
En quina posició canteu el dia 2?
No se sap encara.
Ah, no se sap.
No se sap.
I... tu penses que pots guanyar? És a dir, tu vas a participar o a guanyar? Tu creus possible el miracle, diguem?
Xavi, contesta la roda.
A veure, honestament, o sigui, t'estaria mentint si et digués que crec que guanyarem. Sí que crec que, així com al principi veia que era complicat fer un paper d'intentar arribar a la final i d'intentar disputar, home, ara que vaig veient doncs, el que estem muntant i tal, penso... Coi, si ho fem molt bé, perquè això s'ha de fer impecable, la gent tindrà dificultats per dir, va, al principi semblava molt clar qui es quedaria dins i qui quedaria fora de la final, per entendre'ns, no? Era com, la gent tenia com molt clar. Jo crec que ara es pot anar complicant, i perquè la gent ara també té la idea de, mira, han sortit les cançons, les més preferides són aquestes. Sí, això també va passar l'any passat, i llavors una nota malament a la teva semifinal, una posada en escena més encertada, menys, també condiciona
molt. I cantant català podria jugar a favor teu, o creus que és un hàndicap? És a dir, en aquests moments, per compensar alguna cosa, Espanya Plural i tot això et podria anar bé, o creus que no?
No ho sé, el jurat, jo crec que, vaja, espero que no valori l'idioma com una cosa a favor o en contra. Jo,
no, seria, no, seria, home, no crec, no crec que això passi.
Escolta,
no, no passarà, però és la gràcia.
L'unia on?
Deixa'm dir una cosa. El que sí podria passar és que hi hagués molts catalans que per activisme enviessin missatge i els impulsessin cap a la final.
I també molts catalans que no.
No tinguis cap mena de dubte que la brasa que els hi fotrem serà de les que fan història. Ja saps que jo, quan faig brasa, escolta'm, crema la carn. Pues això. Pues ja dic jo que la brasa que cremarem aquí, això serà dijous? Clar, si dijous aneu bé, dissabte la gran final per anar a Liverpool al Festival d'Urto. T'imagines?
Hòstia, boníssim.
Boníssim. Sensacional.
Hem de fer-ho, hem d'aconseguir-ho.
Sí, sí. I si van a Liverpool al Cider, saps què farem? Farem una transmissió estil de futbol, enviarem el Pou allà. Ui, ha mirat cara al Ramos i en Llamina m'enviarà.
No.